Receptes per al benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló? Receptes per al benestar. Aquest dilluns a les 12:20 a l'Hora Mora d'Ebre.
Això vol dir que toca obrir aquest espai de psicologia a la ràdio, toca obrir les receptes per al benestar amb la Rosa Barceló. Molt bon dia, Rosa.
Hola, bon dia.
Bé, i com he anat recordant al llarg del matí als nostres oients, portem dos programes parlant dels camins de Jorge Bucay i avui emprenem el tercer camí, que és, quin camí és, Rosa?
Un dels més difícils que han de recórrer les persones, però que ho hem de fer, que és el camí de les làgrimes, eh? Mm-hmm. És el camí de les pèrdues i dels dols. Si seguim l'alegoria que fèiem del carruatge, recordeu que som un carruatge autodependent, que ens trobem en d'altres carruatges a la nostra vida i que a vegades recorrem camins junts, uns més llargs que els altres, durant trams o durant, bueno, tota la vida, diferents aventures i diferents camins, que era el camí de l'autodependència i de l'encontre, no? De la trobada. Però que a vegades, bueno, en aquesta vida recorrem camins que són més difícils de transitar que altres, que és els que parlarem avui, no? Són les pèrdues que formen part de la vida i que quan més grans ens fem, més en tenim, no? Pèrdues com de tipus sentimentals, econòmiques, afectives, mort, separació, com afrontem tot això, no? Segons un estudiós del tema, un senyor que es diu Arnaldo Pangrassi, diu que al llarg de la vida les persones patim les següents pèrdues. Patim pèrdues com la primera, la separació en el moment del naixement. Perquè el trencament aquest ja és una pèrdua, no? Del lligam. No estarem mai com estàvem.
De bé.
Les pèrdues pròpies del procés de creixement. Allò que la infància és una edat planera, que no passa res, i un bé negre, que diria algú, no? És una edat difícil. El creixement comporta pèrdues, no? Les pèrdues pròpies de la cultura per necessitat d'emigrar. Ja no tan sols els joves que han d'anar a treballar fora, sinó ara estic parlant, pensant en els refugiats, no?
Exacte.
Els refugiats. De béns materials com robatoris o desastres naturals. Totes les professions, però he pensat que si fos pagès sempre estaria plorant, perquè la feina de tot l'any, 10 minuts de pedregada...
I adeu.
I adeu, no?
I a vegades a l'últim moment, quan has pres una bona collita,
pues
els
sí,
pobres.
Pèrdues. Les pèrdues de vincles afectius, amistat, no sempre duren, divorci, ruptura generacional, aquest nen que t'abraçava quan arribaves a casa s'ha convertit en un adolescent que quan te veu fuig a la seva habitació. Les de la identitat personal, per exemple, fracassos professionals, no sempre les coses ens van com voldríem, rebuig afectiu, baixa autoestima. Les pèrdues de béns humans i espirituals, com per exemple la impotència davant atemptats terroristes o la violència de gènere. Coses, la vida, poseu les notícies,
que sonen aquestes
coses. Les pèrdues de salut per malaltia, accidents, o, en el millor dels casos, ens fem grans, envelliment. No és fàcil acceptar-ho. Les pèrdues per allò... Esta també és molt important. Les pèrdues per allò que no hem tingut i que sempre hem desitjat, com, per exemple, la carrera no cursada, el fill que no ha nascut, o la solteria no volguda, no? Per exemple. I, evidentment, la mort com a pèrdua més temuda, no? Són les pèrdues. Aquí figuríem també, per exemple, pèrdues vitals, de que tanquen una etapa, no?, de la nostra vida, com per exemple la jubilació, la menopausa, les dones, o aquest famós síndrome del niu buit, no?, aquest síndrome de que els nens ja s'han fet grans i a partir d'aquí marxen, no? Són etapes que inclouen un reajustament de la nostra vida, un canvi, no?, que no deixa de ser canvis. La vida hem de recórrer aquests camins, no?, i madurar és, entre altres coses, assumir les nostres limitacions i saber com viure en les frustracions, amb les pèrdues que tenim i tindrem davant els esdeveniments insuperables de la vida. Si no som capaços d'acceptar això, no podrem arribar a l'últim camí, que és el de la felicitat. Per això que encara que avui parlem d'algo que sembla més trist, és el camí necessari per a poder arribar al benestar, a la felicitat. I quines són aquests esdeveniments insuperables de la vida que hem d'acceptar? Ho llegiré tal com ho diu el Jorge, perquè així no perd, no perd el traduir-ho. Les pèrdues insuperables són, diu, que nuestra madre va a dejarnos y nosotros vamos a dejarla a ella. Que el amor de nuestros padres nunca será exclusivamente para nosotros. Que aquello que nos hiere no siempre puede ser remediado con besos. Que esencialmente estamos aquí solos. Que tendremos que aceptar el amor mezclado con el odio y lo bueno con lo malo. Que a pesar de ser como se esperaba que sea, una chica nunca podrá casarse con su padre. Que alguna de nuestras elecciones están limitadas por nuestra anatomía. Aceptarlo, no es fácil. Que existen defectos y conflictos en todas las relaciones humanas. Que nuestra condición en este mundo es implacablemente pasajera. Estem de pas. Que no importa cuán listos seamos, a veces nos tocará perder. Y la última, y que somos tremendamente incapaces de ofrecer a nuestros seres queridos o a nosotros mismos la protección necesaria contra el peligro, contra el dolor, contra el tiempo perdido, contra la vejez y contra la muerte. Estas son les idees, no?
Esdeveniments insuperables, no? Que digo bucal.
Els fets insuperables, que hem d'acceptar. I com no ho acceptem, a patir. Perquè ara ho veurem. El camí d'acceptar això comença quan ens n'adonem de la pèrdua i acaba quan l'hem superada. Ja ho veurem, no? Superar vol dir acceptar, i acceptar el que ha passat sense recordar-ho, sense dolor. És un procés d'acceptació. Un procés vol dir temps i canvi. I acceptació vol dir deixar-me de barallar-me amb la realitat quan no és com jo voldria que fos. És un procés d'acceptació de la realitat, encara que aquesta sigui com jo no voldria que fos. En el moment en què sóc capaç d'amb el temps i amb el canvi acceptar la realitat real, encara que no sigui la que a mi m'agradaria, llavors he superat aquest tram del camí difícil. Però no és gens fàcil, no ho diguem, no? Perquè, entre altres coses, tenim creences que ens condicionen la manera en què afrontem, bueno, les dificultats, no? Les pèrdues. Són els falsos mites culturals que aprenem a través de l'educació, i un d'aquests és que no estem preparats pel dolor i per les pèrdues. Inclús no en parlem. Abans era tabú parlar de sexe, no?
Sí.
I ara ho veiem com algo natural, que forma part de la vida. Pues precisament tots aquests temes també n'hauríem de parlar, perquè també són naturals i formen part de la vida, no? Però en l'educació s'amaga, s'etapa, i moltes vegades com si no en parléssim, com si no existigués, però la realitat és que aquestes coses les trobem i les hem de saber acceptar, no? I pensem, ens eduquen perquè no estiguem preparats pel dolor. I quantes vegades hem dit allò de no puc seguir, no puc continuar, no puc viure, jo que sé, sense el primer amor, ja n'està, sí, aquest primer, sí, amor, pensar que m'hagués mort, no? Ja n'està, no? O el cotxe dels meus somnis, ja n'està, si ja ha passat de moda, o l'experiència que sigui, no ho passaré sense esta imatge, esta sensació, esta creença, pues ben bé que ho han passat, no? Esta sensació de que no puc viure sense. Sí que podem viure sense el que sigui. De l'únic
que diem, jo sense això me moro.
És la creença,
no?
I quan passen les coses que fem,
doncs no mos morim.
No mos morim. De l'únic que ens seria impossible viure és sense nosaltres mateixos,
sí,
sense mi i sense tu, cadascú.
Sí, sí.
Però del demés, donar este canvi de creença, no? De que clar que no ens agraden les pèrdues, clar que no ens agrada que la realitat no sigui com voldríem, o tot això que hem estat parlant, no? Però passem, ho passem.
I ens adaptem, no?
Aquí està, perquè és un procés de canvi, d'adaptació, és un procés de canvi. Perquè perdre és deixar la cosa que era per entrar en un altre lloc on hi ha una altra cosa que és. Però aquest nou que és no és mai el que era. Diu, m'ha deixat la parella, no? Diu, és que no en trobaré un altre d'igual. I jo dic, no, segur que d'igual no en trobaràs cap. Perquè cada persona és diferent, però no vol dir que no pugui ser millor. Són canvis, i aquests canvis, siguin interns o externs, comporten un procés d'elaboració d'allò que és diferent, no? Una adaptació a allò que és nou, encara que sigui per a millor. Encara que sigui per a millor. Aquests processos es coneixen amb el nom d'elaboració del dol, i el dol, dol, i no es pot evitar. Però fixeu-se bé que encara que sigui per millorar, passar d'un cotxe vell en un cotxe nou, se suposa que és a bé, no? És millorar, però no deixa de ser que perdo alguna cosa.
Pues deixo, pena, no?
Deixo tot el que he viscut amb aquell cotxe, sí. Deixo tot, i a l'última hora t'agafa com allò fa dies que me'l volia canviar i ara que me'l canvio, ara diràs que m'ha agafat mal de algo, no? Perquè el que passa és que pensar que anem cap a una cosa millor és com un premi de consolació, vale? Compensa, però no evita. Aplaca, però no cancel·la. Anima a seguir, però no anul·la la pena d'allò que deixem atràs. Hasta, fins per coses bones, els canvis ens generen el dol d'acceptar que el que tenia ja no tinc, que tinc una altra cosa. No ens evita el dolor el pensar en allò que deixem. Que el present sigui millor que el passat no vol dir que no tinguem que elaborar el dol. I de fet és veritat, encara que sigui per una cosa millor, fem un dol, que passa que és el que diu, és un premi de consolació, perquè sabem que anem en una cosa millor, En el camí de les pèrdues hem d'aprendre a sanar les ferides que es produeixen quan alguna cosa canvia, quan l'altre se'n va, quan una situació s'acaba, quan ja no tinc allò que tenia o creia que tenia, o quan me n'adono que mai tindré allò que esperava tenir algun dia. Aquesta també és una pèrdua molt important, acceptar que allò que no he tingut mai no tinc, ni
no
tindré. Ni tindré.
Aquesta potser és una de les més difícils, no?
I això ho trobo, per exemple, m'ho trobo en persones que per unes mancances afectives, doncs la persona que els havia de donar la incondicionalitat, que era doncs la pròpia mare, per les raons que sigui, potser ella tampoc la va rebre, no l'han tingut, no?, aquesta incondicionalitat afectiva. I això fa que vagin per la vida buscant aquesta incondicionalitat que no trobaran mai, i sempre es fan il·lusions de pensar que aquesta vegada la relació serà diferent, no? I no ho és, no ho és. Cada vegada que et fas una il·lusió de que, bueno, aquesta persona em respondrà des de l'afectivitat i no ho fa perquè no ho ha fet mai, és com fer 40 dols.
Clar.
Cada vegada et penses que aquesta vegada serà diferent. No serà diferent allò que no ha sigut mai. Acceptar que no he tingut, ni tinc, ni tindré mai la relació que m'hagués agradat tenir amb aquesta persona, però excepte això, me fa que pugui gaudir d'altres relacions amb la intimitat que parlàvem, per exemple, en el camí de la trobada, de l'encuentro, no?
Sí.
Acceptar que amb aquesta persona, sigui que sigui, ni he tingut, ni tinc, ni tindré mai la relació que m'hagués agradat tenir. I no, esta vegada serà diferent.
I perquè com millor vegada ho acceptem i passem pàgina, millor,
clar,
no? Com abans,
clar,
volia dir.
Primer ens estalviem el dol d'aquesta vegada no és diferent. Perquè on te pots agafar a pensar que aquesta vegada serà diferent? Vale? Pues acceptar que no serà, i llavors ja puc obrir-me a d'altres vincles i a d'altres relacions. En el llibre, en Jorge parla de les etapes del dol, que recomano que el llegiu, que lo compara lo que és amb una ferida física. Està molt ben explicat, Fa els mateixos processos de la ferida física que s'entén amb les ferides de l'ànima, si vols, que és el dol, no? I de com passem de la negació, de no voler acceptar, a l'acceptació, que és el record sense dolor, no? I també parla de dols concrets, com és l'amor, el divorci, la pèrdua d'un fill, que ha de ser una de les pitjors coses de la vida, no? O fer-se gran, no? Parla de diferents dols que hem de fer les persones, no? Abans de llegir el conte, us explico un fet real que diu: saps com capturen els micos a Indonèsia?
No,
jo tampoc ho sabia.
No m'esperava aquesta pregunta, avui, Rosa.
No.
M'has enganxat així.
Sí. No, ni tu ni jo, perquè ho he llegit. Bueno, doncs posen dins d'una carbassa molt gran, de vall, i fan un forat, i li posen una taronja. Llavors el mico posa la mà estreta pel forat i agafa la taronja. Però l'agafar la taronja, i després ja no li surt pel forat.
Clar.
Però no vol soltar la taronja. però no surt pel forat, i com que no surt, al final és quan el capturen, se queda allí atrapat. Llavors, què és allò que no ens deixa anar a nosaltres? Pot ser un ressentiment, un remordiment, una preocupació, una ferida del passat, una pèrdua, una creença, un sentiment de culpabilitat, un deute que tenim o creiem tenir, una obsessió. Quan no deixem anar les coses, o al revés, quan deixem anar les coses, tenim les dues mans per agafar el que sigui i per viure aquí ara. Perquè si no, allò mos pot passar com el mico, per no voler soltar la taronja ens quedem atrapats,
Que bo,
I les pèrdues s'han de soltar. I per acabar,
anem al conte.
Anem al conte. El conte se titula no sé com se titula. Ara. Si el busqueu per internet és El pescador i el saco de piedras o algo així, El pescador i les piedras, Però no, aquí no passa el títol, Diu: "Un pescador va totes les noches hasta la playa para tirar su red. Sabe que cuando el sol sale, los peces vienen a la playa a comer almejas. Por eso siempre coloca su red antes de que amanezca. Tiene una casita en la playa y baja muy de noche con la red al hombro. Con los pies descalzos y la red medio desplegada, entra en el agua. Esta noche de la cual habla el cuento, cuando está entrando, siente que su pie golpea contra algo muy duro en el fondo. Toquetea y ve que es algo duro, como unas piedras envueltas en una bolsa. Le da bronca y piensa, ¿quién es el tarado que tira estas cosas en la playa? Y se corrige, en mi playa. Y encima, yo soy tan distraído que cada vez que entre me las voy a llevar por delante. Así que deja de tender la red, se agacha, agarra la bolsa y la saca del agua. Y la saca del agua, la deja en la orilla y se mete con la red adentro del agua. Está todo muy oscuro y quizás por eso, cuando vuelve, otra vez se lleva por delante la bolsa con las piedras, ahora en la playa. Y piensa, soy un tarado. Así que saca su cuchillo y abre la bolsa y tantea. Hay unas cuantas piedras del tamaño de pequeños pomelos pesados y redondeados. El pescador vuelve a pensar que ¿quién será el idiota que embolsa piedras para tirarlas al agua? Instintivamente toma una, la sopesa en sus manos y la arroja al mar. Unos segundos después, siente que el ruido de la piedra que se hunde a lo lejos. ¡Plup! Entonces mete la mano otra vez y tira otra piedra. Nuevamente escucha el plup y tira esta para el otro lado. ¡Plaf! Y luego lanza dos a la vez y siente plup, plup. Y trata de tirarlas más lejos y de espaldas y con toda la fuerza. Plup, plaf. Y se entretiene escuchando los diferentes sonidos, calculando el tiempo y probando de a dos, de a una, a ojos cerrados, de a tres, y tira las piedras al mar. Hasta que el sol empieza a salir. El pescador palpa y toca una sola piedra adentro de la bolsa. Entonces se prepara para tirarla más lejos que las demás, porque es la última y porque el sol ya sale. Y cuando estira el brazo hacia atrás para darle fuerza al lanzamiento, el sol empieza a alumbrar y él ve que en la piedra hay un brillo dorado y metálico que le llama la atención. El pescador detiene el impulso para arrojarla y la mira. La piedra refleja el sol entre el moho que la recubre. El hombre la frota como si fuera una manzana contra su ropa y la piedra empieza a brillar más todavía. Asombrado, la toca y se da cuenta de que es metálica. Entonces empieza a frotarla y a limpiarla con arena y con su camisa y se da cuenta de que la piedra es de oro puro. Una piedra de oro macizo, del tamaño de un pomelo. Y su alegría se borra cuando piensa que esa piedra es seguramente igual a las otras que tiró. Y piensa, qué tonto he sido. Tuvo entre sus manos una bolsa llena de piedras de oro y las fue tirando fascinado por el sonido estúpido de las piedras al entrar en el agua. Y empieza a lamentarse y a llorar y a dolerse por las piedras perdidas y piensa que es un desgraciado, que es un pobre tipo, que es un tarado, un idiota. Y empieza a pensar si entrará y se conseguirá un traje de buzo y si fuera por abajo del mar y si fuera de día, si trajera su equipo de buzos para buscarlas, y llora más todavía mientras se lamenta a los gritos. El sol termina de salir y él se da cuenta que todavía tiene la piedra. Se da cuenta de que el sol podría haber tardado un segundo más, o él podría haber tirado la piedra más rápido, de que podría no haberse enterado nunca del tesoro que tiene entre las manos. Se da cuenta finalmente de que tiene un tesoro y de que este tesoro es en sí mismo una fortuna enorme para un pobre pescador como él, y se da cuenta de la suerte que significa poder tener el tesoro que todavía tiene. Y el Jorge Cabedien dijo: ojalá podamos ser sabios para no llorar por aquellas piedras que quizás desprevenidamente desperdiciamos, por aquellas cosas que el mar se llevó y tapó, y podamos de verdad prepararnos para ver el brillo de las piedras que tenemos y disfrutar en el presente eterno de cada una de ellas. Si no som capaços de valorar allò que tenim, i mos quedem anclats com lo mono de Tailàndia,
a la taronja.
No podrem arribar al pròxim camí, que el parlarem d'aquí 15 dies, que és el camino de la felicitat, el camí del benestar.
Doncs amb aquest fantàstic conte, com en els últims programes ho deixem aquí, Rosa, moltíssimes gràcies, i d'aquí 2 setmanes ben feliços amb l'últim camí.
No cal esperar d'aquí 2 setmanes, comencem ja.
Nosaltres ja feliços des d'illums, eh? Gràcies, Rosa.
Fins aquí 15 dies.
Ràdio Móra d'Ebre 87.6 FM.